Bona tarda, són les 7, us parla Pere Gallifa. Ràdio Sabadell ha parlat amb els dos sabadellencs que aquest cap de setmana han sobreviscut a un terratrèmol a Indonèsia. Són en Marc i la Nora, que a hores d'ara ja estan volant cap a casa. Just abans d'embarcar a l'aeroport de Jakarta han explicat la seva experiència, que els ha enganxat quan era Nadal, d'un volcà a Rianji.
El fet que estiguem aquí a l'aeroport ha depengut bàsicament de treure energies d'on no n'hi havia i d'estar també mínimament en forma. Jo crec que això també, la veritat és que ha sigut determinant. Malauradament ha sigut...
Sí, tot i que és cert que molts dels excursionistes estan en forma, perquè ja és una excursió que requereix un cert estat físic. El que passa que, clar, hi ha molta gent que la pols va deixar paralitzats o potser alguna roca, alguna davallada els va tocar i els va ferir una mica. No ho sé, no ho sabem exactament a l'altra gent què li ha passat, perquè nosaltres vam anar tirant.
Després escoltarem l'entrevista sencera amb els dos joves, on donen tots els detalls d'aquesta experiència. L'Ajuntament de Sabadell calcula que els veïns del bloc de pisos on va morir un home electrocutat tornaran als seus domicilis després de les vacances. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Segons el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, serà al setembre. De moment, les famílies han demanat una subvenció per pagar les despeses del canvi de cablejat elèctric.
Sabadell ha acollit aquesta setmana el programa d'intercanvi Women and Peace, que ha agrupat 39 joves de diferents nacionalitats.
Les activitats d'aquesta jornada intercultural han girat sobre un mateix tema, el rol de la dona en els processos de pau. L'Alba, del Taller d'Acció, Cultura i Creació de la Ciutat, creu que aquest tema és molt actual i que es troba en el dia a dia dels ciutadans.
I a part, la temàtica triada, o sigui, va en la línia del que portem durant fa uns anys reivindicant i que sembla que s'està començant a institucionalitzar, no? I que és tota la perspectiva del gènere. Aquesta visió feminista que com a entitat creiem que no és únicament una visió o una línia dels projectes, sinó que és la guia, no?
Les jornades han culminat amb una performance a la plaça Doctor Robert, on van interpretar una cançó que han escrit amb l'ajuda de la rapera Femsi Marta.
I en plana esportiva, el Saló de Plens de l'Ajuntament rep la visita institucional del Sabadell.
Es tracta d'una trobada formal que demostra la bona sintonia entre les dues institucions. L'alcaldessa accidental i regidora d'Esports, Marisol Martínez, ha desitjat sort als arlequinats.
Tot seguit ampliarem aquestes notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen 3 minuts de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. Durant tot el dia d'avui ha continuat la calor intensa a la ciutat, però què ens espera les pròximes hores i els pròxims dies? Ens ho explica en Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs un dimarts que ve marcat per l'ambient assolellat i per la calor. Temperatures molt altes. A les 3:45 de la tarda al Vinebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre, ja assolien valors de 40 graus de temperatura màxima. Tot el litoral, però, es troba per sobre dels 30 graus, a les comarques interiors al voltant dels 35 i a punts de ponent superen els 36 i 37 graus. També hi ha hagut creixement d'algunes nuvolades, tal com va passar ahir, però han sigut menys importants a punts del Pirineu i del Prepirineu i de l'interior del quadrant nord-est, on s'ha produït algun ruixat poc important. Durant les immediates hores es podria repetir algun fenomen en aquest sentit molt poc important. Al vespre es poden formar alguns intervals de núvols baixos a punts de les Terres de l'Ebre. De cara a demà dimecres, una situació molt similar, ambient força assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos a primeres hores del dia a les Terres de l'Ebre, creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est a partir de migdia, i la temperatura que demà continuaria pujant. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Jordi. Ja hem fet un cop d'ull al cel, anem a mirar a la terra, com estan les carreteres, i de fet és una tarda tranquil·la. A Barberà la circulació amb congestió és de 3 quilòmetres en direcció Girona i el nus de la Trinitat presenta diversos punts amb retencions, sobretot cap a la ronda litoral. També hi ha cues a la ronda de dalt, des de Nou Barris i fins a Gràcia. I recordem que dins de la ciutat comtal, la Gran Via i el Passeig de Gràcia estan tallats arran de la vaga de taxistes d'aquests dies. Entrem en matèria. Els dos sabadellencs que van sobreviure al terratrèmol d'Indonèsia ja són en el primer avió que els ha de tornar a casa. El sisme va provocar que més de 600 excursionistes es quedessin atrapats al volcà Rianji, amb 16 morts i 355 ferits. Ells formen part del grup de 200 persones afectades que han estat localitzades i evacuades del país. Aquest matí hem pogut parlar amb ells a través de Skype just abans d'embarcar. Marc i Nora, en primer de tot, el més important, esteu bé, no, ja?
Sí, exacte, estem bé i estem esperant tornar a casa i veure la família i tot plegat.
M'heu dit que ja us trobeu a l'aeroport de Jakarta, la capital d'Indonèsia. Quan trigareu a tornar a Sabadell i Sant Quirze?
Bueno, l'avió surt d'aquí una horeta aproximadament i primer fem escala a Dubai i després ja cap a casa, cap a Barcelona. Arribarem exacte. Demà al migdia aproximadament, també.
Com qualificaríeu l'experiència que heu viscut aquests dies a Indonèsia?
Bé, en general, abans de trobar-nos amb la tragèdia, va ser un viatge molt maco. Vam estar per l'illa de Java, després vam anar a Borneo, a Bali també, i fins abans d'ahir va ser un viatge perfecte. Però a l'illa de Lombok, on ens esperàvem estar més de, bueno, gairebé una setmana, els primers dos dies teníem previst aquesta escalada al volcà Rinjani, i ens va passar això, clar. Hi ha dues experiències totalment diferenciades, no? Abans de la tragèdia i durant la tragèdia.
Eren les vostres vacances d'estiu, he d'entendre.
Sí, exacte. De fet, teníem previst quedar-nos fins al dia 10 d'agost. I estem cancel·lant el viatge i tornant ja cap a casa.
Per la gent que encara no ho sàpiga, com us va enganxar aquest terratrèmol a l'illa de Lombok?
Bé, doncs això, nosaltres vam reservar un trekking de dos dies i una nit. Aquesta nit la passàvem gairebé en el cim del volcà, en el cràter, que està a un quilòmetre de distància del cim. Llavors, el primer dia va ser fantàstic, molt bé, bueno, molt dur, perquè és un trekking difícil. I després, això, a la nit del primer dia, o sigui, la migdiada entre el primer dia i el segon, vam pujar cap al cim per veure la sortida del sol a dalt. I fins aquí, bueno, molt bé, això, una caminada molt dura, però fins aquí molt bé. I després al cim va sortir el sol, que devien ser les 6 i quart, oi?
Sí, exacte.
I després ja vam decidir baixar, perquè hi havia molta gent a dalt acumulada, i vam dir que ja faríem via cap a baix, a més teníem gana. I va ser començar a baixar, o sigui, portàvem com 4 minuts de descens, i res, i vam sentir un soroll aterrador que venia des del fons de les entranyes del planeta, i va començar a tremolar tot, però nosaltres pensàvem que ens estàvem marejant, vull dir que potser era que ja era de dia i les vistes eren impactants perquè estàvem a molts quilòmetres d'alçada, però no, tothom a terra, i va ser realment aterrador. O sigui, veiem la mort més a prop gairebé que la vida, sí.
Quanta estona va durar aquest sacseig de la terra? Va ser molta estona? Veu començar a baixar mentre encara la terra es movia? Com va ser aquest moment?
No, mentre es movia la terra, això, inicialment pensava que era un mareig, però de cop i volta em vaig adonar que tothom estava al terra i els guies estaven cridant que seguíssim tots a terra, i el que s'estava movent era tota la cima del volcà, tot s'estava movent molt, i aquesta estona, no sé quan va durar, però se'ns va fer bastant llarga, la veritat. Crec que diuen uns 10 segons, però se'ns va fer bastant etern. I després el que buscàvem era... Almenys jo buscava consol en els guies, mirant-los a la cara i pensant que em dirien no, tranquil, això és normal, però no, estaven tots molt espantats, només trobava cares de pànic, por, alguns estaven resant, altres plorant, va ser bastant catastròfic.
I què vau fer després d'aquest moment de pànic?
Doncs ens va adonar que havíem de baixar molt més ràpid del que teníem previst, perquè aquell descens havia de ser d'unes 7 hores, tranquil·lament, i gaudint de les vistes que teníem, però ens va adonar que havíem de córrer molt ràpid mentre no hi hagués més moviments, més rèpliques del volcà. Aleshores, la qüestió era baixar tan ràpid com poguéssim. Vam anar adelantant a tots els que estaven paralitzats per la por, perquè la veritat és que n'hi havia molts que no sabien, n'hi havia d'altres que estaven gravant amb el mòbil, no ho vam entendre gaire, això. Nosaltres vam baixar molt ràpid, tan aviat com vam poguer, i en els moments que tornava a haver-hi moviments i els guies ens cridaven, perquè sembla que ho senten una estona abans, deuen estar acostumats aquí a Indonèsia a sentir tremolors, i ens deien tots a terra, i aleshores no podíem córrer en aquell moment, clar, perquè cauríem. I de fet anàvem pel costat del camí i no pas pel centre, anàvem gairebé escalant el volcà, o sigui, estàvem com...
Per l'aresta de dins.
Sí. No estàvem caminant sobre un terreny pla, sinó que estàvem per l'aresta del camí, perquè si hi havia moviment no caure d'alta baix.
Quan va durar aquest descens al final? M'has dit que eren unes 7 hores amb la calma de contemplar les vistes, amb quan ho veu haver de fer?
Ho vam fer, la Nora i jo, en 4 hores ja érem a baix. No vam fer ni una pausa, veníem cansats de fer el cim, perquè per fer el cim ja era una experiència dura, però tot i així vam treure forces d'on no en teníem i vam baixar a baix sense fer cap mena de pausa ni per beure aigua ni per menjar. Vam baixar tan ràpid com vam poder i vam arribar a baix en 4 hores. I si haguéssim trigat potser una estoneta més...
Estaríem allà atrapats.
Exacte, que des d'aquí volem també donar el nostre suport a la gent que està atrapada i no ha pogut sortir encara i esperem que puguin tornar ràpid a casa.
Clar, perquè recordem, hi ha hagut gairebé 600 excursionistes que s'han quedat atrapats, hi ha hagut 16 morts, més de 300 ferits... És a dir, que la rapidesa amb què veu actuar i la determinació en seguir endavant una mica és el que ha fet que vosaltres avui ja pugueu, per exemple, volar cap a casa?
Totalment, totalment. Exacte. Això. El fet que estiguem aquí a l'aeroport ha depengut bàsicament de treure energies d'on no n'hi havia i d'estar també mínimament en forma. Jo crec que això també, la veritat és que ha sigut determinant, malauradament. Ha sigut...
Sí, tot i que és cert que molts dels excursionistes estan en forma, perquè ja és una excursió que requereix un cert estat físic. El que passa que, clar, hi ha molta gent que la pols va deixar paralitzats o potser alguna roca, alguna davallada els va tocar i els va ferir una mica. No ho sé, no ho sabem exactament a l'altra gent què li ha passat perquè nosaltres vam anar tirant.
Teniu amics que encara són allà? O coneguts que veu fer durant el viatge, durant l'ascensió?
Doncs no ho sabem, perquè, clar, mentre estàvem al cim, alguns turistes ens demanaven si els podíem fer alguna foto. Mentre esperàvem la sortida del sol, en parlàvem d'on érem, què fèiem aquí, què ens esperàvem al viatge. I la veritat és que un cop a baix, de tota la gent que vam conèixer durant el viatge, potser en vam reconèixer uns 5 o 10, els altres... És que vam arribar a baix molt poca gent, de tota la que vam començar a dalt. A baix n'eren molt pocs. I aleshores no sabem aquesta gent que vam conèixer, si on són. Tampoc teníem els seus contactes, eren únicament...
companys de
camí, en aquest cas. El que sí que sabem, però, és que el nostre guia, nadiu d'allà de Lombok, ens ha fet saber que la seva casa està destruïda. I...
De fet, això ens ha demanat suport també econòmic i bueno, tenim en ment impulsar algun tipus de campanya per poder ajudar a les persones d'aquí que han quedat sense casa i evidentment sense feina.
Exacte, ho han perdut tot ells.
Molt bé, doncs si doneu la informació al seu moment, intentarem fer-nos en ressò. Un cop a baix, algú ha contactat amb vosaltres? Com està tot el procés de la tornada? Us heu fet vosaltres buscant vols per tornar?
Un cop a baix vam trucar tan ràpid vam poder a la companyia que organitzava el trekking aquest, diguéssim, l'excursió, per dir-los, estem a baix, sisplau, porteu-nos cap a algun lloc segur, perquè era ben bé l'hipocentre del terratrèmol, i els vam dir que ens portessin a un lloc segur i van dir que, clar, tots els conductors de cotxes havien anat a salvar-se, diguéssim, agafava la seva família i marxaven a un lloc segur. Llavors era tot bastant caòtic perquè no trobava cap conductor disponible i tan aviat pogués ens enviaria un conductor. Vam haver d'esperar una hora.
I de fet, en aquesta hora també van haver alguns sacsejos i les persones estaven fora dels edificis per poder que hi hagués derrumbaments d'aquests edificis.
I un cop ens van portar en el cotxe, vam poder veure totes les vies destruïdes pel sacseig, pel moviment, pel terratrèmol. I ens van portar a la casa, diguéssim, on hi ha l'oficina d'aquesta empresa que organitza els trekkings, i vam haver d'esperar que ens portessin també els nostres equipatges grans, i nosaltres mateixos vam haver d'anar tan ràpid com vam poder a l'aeroport a gestionar els vols de tornada i tot això.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc i Nora, per haver-nos explicat la vostra experiència. Ens alegrem que estigueu bé i que la tornada sigui el més ràpida possible.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Esperem aviat.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Continuem. L'Ajuntament anuncia que els veïns del bloc de pisos del carrer Príncep de Viana podran tornar a casa seva a finals de setembre. Actualment aquestes famílies estan allotjades en pisos municipals. Ara han presentat una subvenció a la Generalitat per tal de poder pagar els 6.000 euros de renovació del cablejat de l'edifici. Recordem que aquests veïns van haver de marxar de casa seva després que una anomalia elèctrica causés la mort d'un veí.
Quatre de les sis famílies afectades ja han estat reallotjades en diferents pisos municipals que l'Ajuntament els ha cedit fins que puguin tornar a casa. Abans, però, cal fer reformes al bloc i substituir el cablejat elèctric de tot l'edifici. Aquesta operació costa al voltant de 6.000 euros per cada bloc. Fernández assegura que les famílies, amb l'ajuda de l'Ajuntament, han demanat una subvenció a la Generalitat per poder assolir la despesa econòmica.
El tema dels treballs tenen tots els pressupostos demanats, però en la comunitat ha presentat una sol·licitud davant de la Generalitat, una subvenció, que és una subvenció especial justament per situacions d'urgència com aquestes, on hi ha danys que generen inseguretat per a la vida de les persones, i que té una contestació molt ràpida per part de la Generalitat. Estan esperant aquesta contestació per poder tirar endavant els pressupostos que tenen demanat.
Gabriel Fernández apunta que aquesta subvenció pot arribar al mes de setembre i que preveu, per tant, que a l'octubre les famílies ja podran tornar a casa seva.
Sabadell ha acollit aquests dies el programa d'intercanvi Women in Peace, que ha agrupat 39 joves de diferents nacionalitats. En aquestes jornades, els participants han realitzat diferents activitats sobre una mateixa temàtica, el rol de la dona en els processos de pau.
Durant una setmana, la nostra ciutat ha sigut seu d'una trobada entre joves de Sabadell, però també on hi han atès nois i noies de Croàcia, Itàlia, Portugal i Polònia. Aquest programa, organitzat pel Taller d'Acció Cultural i Creació de la Ciutat, ha treballat, com comentàvem, el rol de la dona en els processos de pau, però ho ha fet en dues línies molt diferents. Per una banda, han treballat amb la rapera Femsi Marta, discutint sobre les lletres de les cançons actuals. I per altra banda, tal com ens explicava l'Alba des de l'organització, han estat treballant tota la setmana amb Nayat, una jove activista saharaui amb qui han discutit sobre el rol de la dona en el conflicte del Sàhara.
I d'altra banda, i relacionat també una mica amb tota la tasca de sensibilització que fem a Sabadell sobre la causa saharaui, va venir la Najat, una jove activista del Sàhara Occidental, resident a Sabadell des de fa uns anys, i va explicar quin ha estat el paper de la dona en tot el conflicte i en la construcció dels campaments de refugiats.
Un dels aspectes més satisfactoris d'aquest projecte, segons l'Alba, ha sigut que, a part de tots els participants internacionals, s'hi han apuntat joves del barri de Can Rull de Sabadell.
Supercontentes perquè en aquest intercanvi han participat molts joves del barri de Can Rull. O sigui, realment hi ha hagut molta demanda dels nois i noies de sumar-se a aquesta iniciativa, amb la qual cosa doncs, creiem que és important perquè ells també són conscients de la importància d'incloure aquesta perspectiva, no? I fer escampar una mica el missatge del final el que estem reivindicant amb l'intercanvi.
La trobada ha acabat amb una performance on els joves han creat la seva pròpia cançó de rap on explicaven el paper de les persones refugiades en el seu dia a dia.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Twitter @RadioSabadell.
Menys de dues hores. Això és el que han durat les entrades per anar a veure el concurs de Castells de Tarragona, en què participaran els saballuts, des que s'han posat a la venda. Un fet que ja s'ha repetit en alguna ocasió, i és que en aquesta cita es troben les millors colles castelleres del país.
I la de Sabadell serà una de les protagonistes en el diumenge del 27è concurs de Castells de Tarragona, que tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre a la Tàrraco Arena Plaça. Pel dissabte encara queda alguna entrada. De moment, els saballuts entren a la llista principal, que actuarà diumenge, i com explica Bea Jiménez, cap de colla dels de la camisa verda, confien mantenir la bona puntuació que tenen fins al 31 d'agost, que és quan es publicarà la llista definitiva.
Nosaltres, de moment, estem ben posicionats per entrar diumenge, perquè, bueno, compta des de setembre l'any passat i l'any passat vam fer un gran final de temporada i esperem arribar al 31 d'agost i poder anar diumenge, si no, en tot cas aniríem dissabte. Això sí, després de cada colla ho voti, que nosaltres cada any de concurs la colla vota en assemblea si assistim al concurs de Castells o no.
Per diumenge, el dia de més expectació dels 3 dies de concurs, s'han posat a la venda gairebé 5.000 entrades.
El futbol a la nova Creu Alta. Un equip que il·lusiona. Comptem amb tu, Arlà. Maquinat, el centre d'esports Sabadell més obert a la ciutat que mai. El més de tots. Fes-te'n soci.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Anem a repassar l'actualitat més enllà de Sabadell i la comarca i comencem amb el fet que desvetllen el secret de sumari del 17 d'agost.
Després d'un any dels atemptats de Barcelona i Cambrils, s'ha aixecat parcialment la confidencialitat del cas. L'Audiència Nacional ha fet públiques les actuacions principals de la investigació sobre els morts i ferits. A més, s'ha citat a declarar el dilluns vinent a dos testimonis, un d'ells protegit.
Els taxistes aproven recuperar els serveis mínims per hospitals i urgències.
El col·lectiu del taxi ha decidit recuperar els serveis mínims de forma gratuïta per a urgències hospitalàries des d'aquesta mateixa tarda. La mesura s'allargarà com a mínim fins dimecres a la tarda, quan hi haurà la Conferència Nacional del Transport, a la qual assistirà la Generalitat i representant de l'àrea metropolitana.
El president del govern rebrà el líder del PP aquest dijous a la Moncloa.
Serà la primera trobada oficial entre Pedro Sánchez i Pablo Casado, el qual ha mostrat voluntat de reunir-se amb el president des de bon principi, però no s'ha estalviat les crítiques i ha mostrat discrepàncies sobre la política migratòria i la crisi catalana.
Denunciat un home per sacsejar i intimidar una dona que posava llaços grocs.
Ha passat a Tortosa durant un acte de l'ACN. Un home ha estat acusat d'insultar i increpar un grup que portava llaços grocs i fins i tot ha intimidat una dona que hi participava. Se l'ha denunciat i es celebrarà demà al matí un judici ràpid.
I l'Adri Arroyo ja és a l'estudi, això vol dir que és l'hora dels esports. Bona tarda, Adri.
Bona tarda.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Visita institucional del Centre d'Esports Sabadell al Saló de Plens de l'Ajuntament. La regidora d'Esports i alcaldessa accidental, Marisol Martínez, ha rebut formalment a tota la plantilla arlequinada a les portes del primer partit de la pretemporada a la nova Creu Alta. I és que dijous els de Toni Saligrat es veuen les cares amb un primera divisió com és el Girona.
I en la prèvia d'aquest plat fort de la preparació, parèntesi a la feina rutinària per visitar el consistori i en certa manera també per escenificar la bona sintonia entre l'Ajuntament i el club. Així es desprèn de les paraules del president del Centre d'Esports, Esteve Calzada.
El que tenim molt clar és que el Centre d'Esports Sabadell representa la ciutat de Sabadell i per tant això ho agafem també com una responsabilitat que potser per diferents circumstàncies abans que arribéssim nosaltres, doncs aquesta representativitat no s'ha traduït en sumar de cara a la ciutat i per tant el que volem és que amb la bona feina i amb la cultura de l'esforç, la responsabilitat i la feina ben feta, doncs que ens vagi bé com a club, perquè sabem que si ens va bé com a club, això repercuteix a la ciutat.
Marisol Martínez, de la seva banda, ha desitjat sort als arlequinats a la temporada que és a punt de començar i els ha encomanat la tasca d'intentar el retorn a segona A com abans millor.
Si no és esta temporada, serà la que viene. Però quan Sabadell se marca un reto, lo consigue. I quan vosotros os marqueis un reto, lo conseguiremos. Somos un equipo, es un equipo que vosotros sois una parte, que la junta directiva es otra, que todo el equipo técnico es otro, pero que también tenéis una ciudad detrás. Y ese es el equipo, con lo cual no somos un equipo pequeño, vamos a por todas.
La regidora d'Esports i alcaldessa accidental també ha agraït la tasca que fa el centre d'esports en el capítol formatiu i també el futbol femení i ha parlat de projecte literalment il·lusionant el d'enguany capgirant, diu, la dinàmica de les últimes campanyes. Aquest matí a tot això l'equip s'ha exercitat a Sant Oleguer abans de la visita a Sant Roc i el pròxim compromís de la pretemporada serà, com deies, dijous a la nova Creu Alta a les 7 amb la presentació de la plantilla i una hora més tard a les 8 l'amistós contra el Girona. De cara al cap de setmana el club segueix treballant per tancar alguna amistós.
El Club Esportiu Mercantil ja coneix el calendari de l'any del seu retorn a la Lliga Nacional Juvenil. Els blaugranes tornen al segon graó del futbol juvenil només un any després de perdre la categoria i ho faran amb un autèntic plat fort per començar.
Ni més ni menys que el vigent campió de la categoria, el Barcelona B, serà el primer rival dels graciencs, un partit que jugarà l'últim cap de setmana d'agost. L'última jornada també enfrontarà els de Dani Fernández contra un altre dels clars candidats al títol enguany, com és l'Adam, clàssic del futbol formatiu de casa nostra, que acaba de descendir des de Divisió d'Honor i que, per tant, tancarà aquesta temporada enfrontant-se amb el Mercantil.
El torneig Top Bàsquet Ciutat de Sabadell ha anunciat avui les dates de la seva desena edició. Es durà a terme els dies 7, 8 i 9 de desembre, coincidint amb el pont de la Constitució. Un cop més, els organitzadors portaran a la ciutat les millors escoles formatives del bàsquet estatal, coincidint amb la primera dècada d'història del campionat. I Alexis Rodríguez ha acabat la temporada amb un regust agre. L'atleta sabadellenc buscava tancar l'any amb una bona marca al míting de Pamplona, però més aviat va ser tot el contrari. El blaugrana no va trobar el seu millor ritme i es va haver de conformar amb una marca de 3 minuts i 54 segons als 1.500 metres.
El pas pel 1.000 va ser amb un temps de 2.31, però un cop va veure que no arribava la marca que esperava es va deixar anar als últims metres. La fatiga també va afectar el sabadellenc, com ha confessat el mateix Alexis Rodríguez. El corredor sabadellenc arribava aquest míting de Pamplona amb la idea de treure's l'espina del campionat d'Espanya, que no va anar com esperava, però malgrat tot no va poder acabar la temporada amb bones sensacions.
Al final, després dels canvis d'Espanya que no em van sortir com esperava, doncs vaig decidir anar a Pamplona per buscar un 1.500 i acabar la temporada amb bones sensacions i no ha sigut així, així que bueno, al final, tot i que ha sigut una temporada de bons entrenaments i així, al final et quedes amb l'últim i penses que he fet malament, però bueno, al final tot sí, he pogut entrenar més o menys bé i crec que sí, al final tot queda i sé que aviat, bueno, ja de cada any que ve crec que sortirà el treball que he fet.
Per això la nota de l'última temporada és molt alta si ens centrem als entrenaments, com sentíem ara, però també reconeix Alexis Rodríguez que ha de millorar a l'aire lliure.
Doncs a nivell d'entrenaments ha estat un 8 o un 9, perquè al final l'he entrenat molt i millor que altres anys, vull dir, he entrenat més que altres anys i millor, però a nivell de competicions, traient la pista coberta, em vaig quedar campió d'Espanya, tot l'altre no ha sortit ni com esperava ni pel que havia entrenat. Estic content perquè he pogut entrenar bastant, he pogut sumar entrenaments i sé que, tot i que no ha sortit de la competició, sé que he millorat i soc millor atleta que l'any passat i això m'agrada perquè sé que al final com a atleta he crescut molt aquest any i a nivell personal també perquè he après moltíssim sobre mi i sobre els entrenaments, així que estic bastant content.
Després de vacances, el gran objectiu d'Alexis Rodríguez per la nova temporada serà l'Europeu Sub-23, on intentarà lluitar per una medalla, aprofitant que serà el seu últim any a la categoria.
Laura Gómez ha tornat a la competició amb un segon lloc a l'històric triatló de Palmacés. Superada la lesió i amb només 5 setmanes d'entrenament, la sabadellenca va liderar la prova durant bona part del recorregut, però el tram final no va poder mantenir el primer lloc. La valoració de la triatleta local, això sí, és igualment molt positiva.
La duresa del recorregut va jugar en contra de la sabadellenca, amb l'aire de cara en un tram a peu que ja de per si tenia molts canvis de pendent. A més, va patir un pèl més del compte per manca d'hidratació, un dels punts a millorar de cara a pròximes cites. Però malgrat tot, i tenint en compte com arribava a Guadalajara, la sabadellenca veu aquesta última cursa com un fet esperançador.
Amb la mínima que anem sumant i acumulant més entrenament, ja aniré millor, amb també d'anar controlant el tema de l'alimentació en carrera, que no se m'infli la panxa, que no se'm tanqui, que el gel se'm vagi tolerant bé, i mica en mica anar sumant, guanyant experiència, que realment soc molt jove per aquesta distància i no n'he fet tant, i a poc a poc, pues, sentir-me millor i que no se'm facin tan llarg i més competitiva, però la veritat és que molt contenta per com m'he trobat i cap on estic anant.
Ara Laura Gómez espera una invitació per poder disputar també el Campionat d'Espanya Olímpic, la que podria ser la pròxima cita.
Podria ser una, per malauradament no m'he pogut classificar per lesions, hauria de demanar una wildcard si pogués per participar-hi, i la veritat és que no he mirat el circuit, no sé si m'encaixarien, si és una opció podria participar, si no veig que el circuit no m'atrau, no, d'això ho descartaria i prepararia algun mig, un challenge o un 70.3 de cara al setembre i ja estic treballant dur per a finals d'octubre, que és el Campionat d'Europa de Triatló Cross a Eivissa, que és el que realment vull treballar i apostar-hi fort.
L'Europeu de Triatló Cross d'Eivissa és, per tant, el gran objectiu de fons d'una Laura Gómez, que de moment ha tornat a la competició amb un podi a Palmacés.
I acabem en pàgina més general. El Barça s'enfronta a la Roma avui en un amistós que arrenca a les 3 de la matinada.
De pel mig hi ha la morbositat pel cas Malcom, jugador que tenia tancat el conjunt italià, però que finalment va signar pel Blaugrana. Avui, per cert, s'han reincorporant, això sí, a terres barcelonines, després del Mundial, Leo Messi, Busquets, Jordi Alba i Piqué.
Moltes gràcies, Adri. Nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà als butlletins horaris que arrenquen a les 10 del matí. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.